De 2:15 a 6 de la tarda, fabricació pròpia.
Que passen de les 4 de la tarda, temps per escriure. Aquesta és la gran conquesta de la temporada de la periodista i escriptora sabadellenca Gemma Ruiz, que després de 26 anys treballant al Departament d'Informatius de TV3 i 3 novel·les d'èxit, la darrera en Les nostres mares, Premi Sant Jordi, per cert, 2023, fa uns mesos decidia agafar doncs, una excedència per dedicar-se exclusivament a l'escriptura. I clar, i avui li agraïm moltíssim que hagi acceptat aquesta invitació del Fabricació Pròpia per parlar de com és això de viure tenint temps per fer les coses que més li agraden. Gemma Ruiz, com estàs?
Molt bé, Mercè, moltes gràcies per convidar-me, no em faltaria.
Gràcies a tu per venir. Ostres, quina valoració em fas tu d'aquests mesos. Saps, tens aquella sensació de dir, ho he fet bé, no? He pres la bona decisió.
Sí, jo crec que no he estat gens desencertada, deixa-m'ho dir així, deixa'm ser prudent, perquè realment jo deia, mira, deixeu-me un temps, de fet està contemplat en els nostres estatuts, en els estatuts dels treballadors, no? per obrir la porta només a escriptora full time. I ara faig una mica de broma i dic, em sembla que l'hauré d'ajustar una mica a la porta, perquè m'han entrat moltes coses
entrat
com
moltes
en tromba,
coses.
No? I bé, em fa pensar que segurament la meva intuïció de dir, a veure, porto molts anys amb dos oficis a sobre. Clar. I amb molta alegria i amb molt agraïment de poder-los fer, però potser ara necessito fer una mica de parada i deixar de fer veure que sóc una superwoman, que no ho és ningú, i jo tampoc. I llavors vaig prendre aquesta decisió i dia a dia refermo que això està allà. Mira, ara estic veient de cua d'ull la Bea Duodú i la veig i la vull abraçar i penso en les meves companyes i els meus companys de la redacció de TV3 i cada 2x3 tinc missatges d'un o altres i, per tant, el meu cordó està allà lligat, perquè és la meva família. Però ells també saben que jo ara volia fer això i bé, doncs aquí estic, a fer el millor possible amb aquest temps que tinc.
Clar, la Gemma Ruiz fa uns mesos piulava que deixava TV3 per dedicar-se a, com dèiem, a escriure. Aquests primers mesos d'escriptora a temps complet, explica'ns una mica també com ha anat, perquè per molts, Gemma, no sé, a l'imaginari col·lectiu tenim els escriptors que a temps complet que fumen molt, que beuen molt, que van a moltes festes, no? Que estan immersos, no sé, com en un univers bohemi.
Clar, això de fumar i beure, bueno, no pots escriure, si fumes molt i beus molt. Jo...
No gaire.
No, què va. Aquesta... Bueno, també hi havia el mite aquest dels periodistes, no?, amb el whisky a les redaccions.
Sí.
Això jo ja no ho he trobat, per sort,
Per sort.
El fum sí, inclús a dintre les cabines de muntatge, els muntadors allà fumant com carreters, però això ja no hi és. No. Sobretot has de fer bastanta bondat també a nivell d'alimentació. Després sí. La copeta al vespre l'has de fer, si tens la sort que et convidin a festes i hi vas. Però no, és disciplina, És disciplina i entrenament. La cosa aquesta així bucòlica, la que t'asseus i com per ciència infusa mires al cel i comences a inspirar-te, això no existeix, almenys a mi no em passa, Jo és picar
pedra
i estar allà i vinga i concentrar-me i treure'm el Twitter pràcticament del mòbil per no estar enganxada a l'actualitat. Això he hagut de fer una desintoxicació bastant bèstia de Twitter, sobretot.
Que bona, Gemma, això
sí,
no?
Sí,
com
sí, totalment.
Com has portat això de dir?
M'he hagut de desintoxicar, tal qual, perquè clar, quan tu estàs amb una responsabilitat amb una redacció com TV3 i en qualsevol altra redacció, ara és 24/24.
Sí, sí.
Quan nosaltres vam començar no era aquest tot el dia sencer, no? Que és una cosa que acabarem malament al cap, jo crec, que el sector periodístic, si no ho estem ja, i m'he hagut de desintoxicar per dir, mira, si m'he demanat un permís per poder fer això, no puc estar, però sí, és una cosa, és una addicció, la gent em parla en aquests termes, i és veritat, llavors me'l vaig treure del mòbil. Sí.
Deixa'm res, aprofitant que vens, que estàs aquí amb nosaltres, Gemma, clar, aquesta Setmana Santa, Anna Pérez Pagès...
Sí.
Vull dir, va ser un trasbals de la gent que la coneixien personalment i la que no coneixien personalment, perquè és un referent del periodisme cultural.
Vull dir... és molt trist. Estem... Bueno, totes les seves amigues, tots els seus amics, totes les seves companyes. Jo em considero una companya amiga de l'Anna, tota la vida juntes als escenaris. I nosaltres, al haver de marxar sempre corrent, arrossegant el trípode i amb la bossa de bateries, mai no podies quedar-te a xerrar molt, però sempre sabies que hi eres amb els anys. Hi ha aquesta familiaritat, no?, que dius, és que no pot ser que no hi sigui. I sí, ella és l'exemple de tenacitat, de periodisme cultural rigorós, empàtic. Ella feia com de hub entre totes nosaltres, també entre el sector cultural. O sigui, l'Anna era molt més que una persona dedicada al món de la cultura i al món del teatre i al món del periodisme. Era algú que, bueno, és que hem perdut moltíssim. O sigui, ens ha quedat l'ecosistema cultural periodístic totalment tocat i amputat sense un cor que bategava com el d'ella, no? Vull dir que jo ho estic dient i ara m'has enganxat així de sobte. Feia una estoneta que no hi pensava i cada vegada que hi tornes a pensar et sembla increïble. Sobretot, no sé, penso en el Sant Jordi. El Sant Jordi, l'Anna era com... Bueno, tothom li agrada molt el Sant Jordi, no? Però, per exemple, a mi, no especialment, i sembla una paradoxa, però és així. L'Anna, per exemple, era el seu dia màxim, no? I aquest Sant Jordi on serà descafeinat, serà una merda. Sí, deixem-ho dir així.
Serà diferent, no?, com deies. Sens dubte. Gemma, però avui repassem una mica. Fa cosa, no?, també, dius, repassar la trajectòria, però és que, clar, deixa'm posar-te aquesta careta. Saps que tu també vas ser la porta, gran porta, de la cultura de nit per molta gent que esperava aquella connexió de Gemma Ruiz?
Clar, jo no pensava en això, jo pensava, fes-ho bé, perquè la Mònica t'arribes et preguntarà tot el que vulgui preguntar-te i moltes vegades no estava pactat. És a dir, que jo estava allà amb tensió, estudiava molt, em preparava molt per poder estar a l'alçada de tot un equip fantàstic i d'una capitana com era la Mònica i també la Rosa Marqueta durant la primera època. I, per tant, jo havia d'estar allà amb tots els cinc sentits preparats i donant el millor, no? Llavors, si després de retruc hi havia aquest feedback a fora, doncs molt bé, però jo, la meva prioritat era satisfer les exigències d'un equip fantàstic, que a mi m'ho van donar tot, no? Jo sempre li dic a la Mònica, la culpa és teva, tu vas crear el monstre, perquè a mi em vas dir, endavant, i em vas a... Com
Em va deixar sola
i mira, aquí sóc.
I com eren aquells directes? Perquè, clar, o sigui, és això que esperàvem cada nit, a la nit del dia, esperàvem aquella connexió de la Gemma en un teatre, no?, que semblava gairebé, no sé, em donava la sensació com si l'haguessin obert per vosaltres. Vull dir que...
Ens el mantenien encès per nosaltres, això segur. Home, per mi és aquelles coses, no?, que molta gent et diu, ostres, fins i tot alguna vegada amb una mica massa com de... no sé, massa d'insistència, és que aquesta feina que tu feies era la que jo volia fer. I la gent no s'imagina què és exactament aquesta feina, no? Tampoc era anar a la mina, no ens enganyem. Però sí que era veure una obra de teatre sense gaudir-la, pràcticament, no? Sempre estant en tensió, sempre pensant quin tros deixaré respirar ara la connexió perquè sigui prou extrapolable com perquè la gent entengui una mica quins són les claus, de quin peu calça aquesta obra de teatre, què diré. Jo em va costar molts anys anar al teatre sense estar pensant com estaria explicant aquella obra que anava veient. Ja no l'havia d'explicar ningú, perquè com que vaig deixar de fer això, ja no calia que sortís a explicar a ningú. M'ha costat molts anys i encara ara se'm dispara. Estic veient una cosa i penso com l'hauria d'explicar. Vull dir que, bé, no és, o sigui, firmaria per tornar-ho a fer, però que no era tan fàcil com a vegades és a fora. Però bé, potser és la gràcia, no?, que si ho fas semblant que sigui fàcil, segurament estàs fent bé la feina. Si fessis una connexió fent patir el personal, no l'estaries fent bé, no?
Clar, deixa'm dir que, i preguntar-te, millor dit, que què enyores dels anys a TV3 i què valores més de tenir ara, Gemma, que, a veure, entre cometes, tens més temps.
A veure, jo enyoro les persones, enyoro els meus companys i les meves companyes, perquè al final és la teva família. Tu entres allà molt joveneta i et vas formant a través de tots. Per mi, tots són els col·laboradors necessaris de la persona que sóc ara. El que passa que sí que l'escriptura a mi m'ha donat una dimensió desconeguda per mi en aquelles èpoques. Jo quan feia nit em pensava que era una persona nocturna. Quan feia les connexions em pensava que la meva feina o el meu ofici únic i definitiu seria aquell. I en canvi vaig descobrir que aquest món d'introspecció, silenci, calma, solitud, també em significava molt. que era molt important per mi. Mm. En contrast amb un entorn de sempre estar molt exposada, sempre estar treballant amb molta gent, molt soroll, molt merder, no? I vaig veure que hi havia una altra Gemma que també li agradava treballar en aquestes altres condicions que són les que em dona l'escriptura. Per tant, mira, em va sortir un segon ofici que no m'hagués imaginat mai quan feia aquestes connexions de la nit al dia.
Deixa'm preguntar-te també perquè tu vas decidir agafar aquesta excedència després de la promoció de Les nostres mares, la teva darrera novel·la, guanyadora del Premi Sant Jordi 2023. Dius que, Gemma, vas caure rendida, que vas frenar perquè tampoc podies continuar, que això és, jo crec que és molt important, no? Vist ara en perspectiva, haguessis pogut per abans, creus, de quedar-te completament sense bateria?
No, és impossible. Fins que no passa Sant Jordi, tu no pares. I és que no te n'adones que no tens bateries. Home, m'hagués parat, i jo conec una persona que es diu Xavier Gafarot, cap de premsa de 62, que no m'hagués deixat parar, saps què vull dir-te? No, en aquell moment estàs com en una inèrcia que també és molt bonica, i tu has d'estar a l'alçada de l'atenció que se't procura. És com una mena de un dia per tu, un dia per mi. Tu no pots dir, mira, és que avui estic cansada. Mira, doncs no, guanyes el Premi Sant Jordi, has d'anar a totes. El que passa que sí que després Sant Jordi, doncs allò...
Cau rodona.
Sí,
no?
estàs esgotada. I després em vaig anar recuperant i vaig pensar, a veure, potser aquí tantes coses i tan grosses alhora, també estava fent en aquell moment de sots cap d'informatius, potser no poden ser en un cos de 1,65 m, saps què vull dir-te? I d'aquí una mica anar-ho paint, i al final doncs demanar-me fer aquesta aturadeta.
I quan dius de demanar, o sigui, a qui vas demanar? És a dir, va ser una decisió, Gemma, teva, de dir... O de consultar-ho amb algú, saps? Vas tenir com aquest punt de dir, consulto amb aquesta persona, si és que la vas tenir, o tu vas anar pel dret i vas dir...
No, primer em vaig donar permís a mi per poder-ho pensar, perquè és allò típic que t'ho diu una amiga o un amic i tu li dius, i tant, agafa't un permís, no? Sí. Però dir-t'ho a tu mateixa, i tant, agafa-t'ho, ja és una altra cosa.
I això costa,
Això costa molt. Llavors, quan jo a mi mateixa ja m'ho vaig dir, ja ho vaig dir a tothom, perquè jo la gent de la tele que em coneix, soc de dir-ho tot. No soc d'amagar-me les coses, de guardar-m'ho, soc un llibre obert, ja ho sap tothom. Llavors ja ho vaig començar a dir tothom i ho vaig anar compartint amb tots els companys de les companyes.
Sí,
va ser així.
I d'aquesta manera, doncs, vas dir, demanem aquest temps d'excedència. I deixa'm recordar també d'aquest Premi Sant Jordi de Les nostres mares de Proa, un premi que 19 anys després... requeia de nou en una dona, perquè la darrera va ser Carme Riera, amb La meitat de l'ànima. Clar, es tracta de, bé, Gemma, no sé, com un relleu generacional que va molt lligat també amb l'argument del llibre, no? Aquest homenatge, diguéssim, a les mares que han obert camí, no?
Sí, totalment. Mira, ara la setmana que ve, la Carme Riera, crec que aquesta setmana treu el nou llibre, Una ombra blanca, i jo li presento a la Finestres el dia 9 d'abril. Per tant, tanquem aquest cercle que ja el vam tancar una mica, o el vam obrir, jo crec, perquè ens vam fer amigues al Cosmopolis d'aquest any passat.
Sí.
Vam fer un diàleg les dues, que jo li vaig proposar que fos una mica de deixeble a supermestre, perquè la Carme Riera és una top que tenim a la nostra literatura, és d'una talla intel·lectual enorme, i llavors, mira, doncs la setmana que ve estarem juntes a la Finestres per presentar-li la seva obra. I sí, per mi, en aquest sentit de lligam i en aquest sentit de relleu és molt bonic, però aquests 19 anys ens diuen molt encara dels biaixos de gènere que hi ha en totes les aportacions que fan les dones en tots nivells, a qualsevol camp, en el cultural, en el literari, en qualsevol camp, sí.
Clar, guanyar aquest Premi Sant Jordi suposo que va significar també, Gemma, un abans i un després en la teva carrera com a escriptora. Va ser un discurs, recordem, meravellós, posant en valor el rol de la dona en massa ocasions invisibilitzada. Va ser quan potser tu et vas començar a sentir més, no sé si t'ha passat això, com més escriptora que no pas periodista? Has tingut
sí,
aquest...
Sí, l'Andrea Gómez sempre m'ho deia. Bueno, ara ja dius que ets escriptora abans de periodista? Dic, bueno, va, no sé, les dues coses. Sí, clar, guanyes el Sant Jordi i és un dels premis més estimats i més volguts de tota la nostra literatura. El que passa que, sí, hi ha aquesta cosa de... No m'agrada aquesta manera d'autodefinir-se, que pogués semblar que creus que ets més del que no ets. També he fet 3 llibres i m'agrada molt també tocar de peus a terra. El que passa que sí, clar, sóc escriptora, he fet 3 novel·les,
sí.
Ja veurem com va tot. Vull dir que sí, ho dic perfectament, no tinc síndrome de la impostora, però m'agrada posar les coses al seu lloc. per això el Cosmòpolis, per exemple, amb la Carme Riera, jo vaig proposar, gràcies per posar-nos les dues en diàleg, però no es pot comparar una carrera amb l'altra. Jo vull fer una mica de mestre de cerimònies i donar-li, tenir l'oportunitat d'homenatjar la Carme al meu costat, no? Vull dir que a mi m'agrada molt posar les coses al seu lloc. I sí, sóc escriptora, però clar, he fet 3 novel·les, ja veurem.
Clar, deixa'm, a veure, preguntar-te també, creus que fins i tot escrius sempre, Gemma, quan al darrere hi ha coses interessants per tu poder aprendre? És a dir...
Totalment, totalment. Jo, per mi, escriure no és un hobby. És a dir, no és... O sigui, a mi m'agrada molt més llegir que escriure. O sigui, quan he acabat una novel·la i puc llegir els altres i les altres, és que és, la meva felicitat és la màxima en aquell moment. El que passa que sí, també m'agrada escriure, però si no hi ha alguna cosa que em mou, que em fa bullir la sang, no em posaria a escriure. Cadascú escriu perquè vol. Hi ha gent que escriu doncs, per passar l'estona o perquè li agrada molt l'arquitectura narrativa que hi ha darrere d'una novel·la i s'empesca una forma diferent. Jo sempre ve per la rabió del contingut o la necessitat d'aprendre el que aquella rabió m'està assenyalant que haig d'estudiar, no? Això sempre em passa a mi, sí.
I deixa'm també remarcar molt, perquè t'agrada escriure, i a nosaltres també ens agrada que ho facis, amb un llenguatge basat també en expressions populars.
Sí, aquesta és l'altra cosa que a mi també em mou i em fa bullir la sang. El tractar la llengua popular, la llengua de les classes populars, els refranys, les frases fetes, les locucions... com una llengua totalment apta per parlar de qualsevol cosa, fins i tot temàtiques suposadament elevades que la llengua popular no estava pensada per explicar-les. Aquesta és una de les meves, dels meus objectius sempre quan escric. Sí,
sí. I vas aprendre justament aquestes locucions, aquestes frases fetes d'alguna persona...
De la meva besàvia. De la meva besàvia. Sí, sí, la meva besàvia de Castellterçol és la que nosaltres ens va ensenyar pràcticament a parlar i és la que em va induir entre cometes, i sense ella saber-ho, a fer el llibre Argelagues, la primera novel·la, i per tant és la que en el fons em va fer escriptora.
Per tant, una altra dona, eh?
Sí, 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 aquesta cadena que ens lliga a totes les que van venir darrere nostra i que ens posa en una posició de... Bueno, doncs esquerrecem-nos-hi una mica perquè elles ens han fet arribar fins aquí. Siguem dignes, no?
Gemma, l'excedència és per un temps indefinit?
O... Això depèn.
Com ho veus?
Això depèn. Un any, potser una mica més, veurem com van les coses. Cadascú és a mida una mica de cada persona com ho negociï, això. Sí, ja veurem. De moment no et puc dir quan.
No, bueno, això...
Veurem. A veure si van bé les coses, si no van bé. Clar, també depèn, no? Depèn si surten oportunitats, si surten... Sí. Tant de bo.
Què t'agradaria que passés en aquest temps de... Saps?
M'agradaria anar fora. M'agradaria poder... tenir alguna beca i poder anar a estudiar fora, poder anar... Sí, m'agradaria anar fora, sobretot als Estats Units. El que passa que és difícil que et surtin beques de les més xules perquè són les que més gent vol anar. Però sí que m'agradaria anar fora, aprofitar aquest temps per anar fora. Jo mai vaig fer l'Erasmus, sempre he estat aquí...
Calla, jo tampoc.
I tinc aquesta espineta, no? I a part, hi ha llocs que a mi també em fan aprendre molt, m'inspiren molt, i a veure si tinc aquesta sort, ja ho veurem.
Escolta, i és veritat que... com és això? Que et documentes molt amb les tesis doctorals? O sigui, que el que t'agrada més llegir, no?
Sí, sóc una gran lectora de tesis doctorals, però... sempre ho dic perquè així puc donar les gràcies a tota la gent que em fa i les deixa després penjades en obert això perquè ens molt... en puguem beneficiar a tothom.
Això és positiu que ho diguis, eh?
I per això m'agrada agrair-ho, perquè és veritat. I no, m'agrada llegir tesis doctorals perquè quan hi ha algun tema específic que estic tractant en una novel·la, per filar prim, per no ficar la pota, per ser rigorosa, a vegades has d'anar a la tesi doctoral que ha tractat específicament aquell tema. I llavors en llegeixo moltíssimes. M'agrada molt.
Clar, dèiem ara, escriure i llegir són dues cares de la moneda. O sigui, ara tindràs molt temps per escriure, molt temps per fer altres coses, no? Que, com deies tu, Gemma, ara tenia, hi havia aquella porta tancada, no?, per aquelles coses. Ara potser que la tanquem una mica perquè està entrant massa. Clar, suposo que aquestes ganes de llegir s'han excedit, diguéssim, amb aquest temps d'excedència. Tens més ganes de llegir...
Mira, ara no estic llegint perquè estic escrivint. Quan estàs escrivint una novel·la, almenys a mi em passa, llegeixo molt poc. Llegeixo molt poc perquè estàs tot el dia escrivint i després, quan ja tens el cap fregit, el que necessito és jo sortir a caminar, anar a gimnàs, moure'm... I no puc estar 24 hores asseguda. Llavors ja ho estic per escriure. Sí. Llavors, quan estic escrivint és quan menys llegeixo. Quan acabes la novel·la sí que ja dius, va... vas a la pila que tens allà, piles i piles. Però ara no estic llegint perquè quan estic escrivint no puc.
I quan estàs escrivint, que dius ara que estàs escrivint, com t'hem d'imaginar, Gemma? O sigui, com és la teva...
Doncs mira, em llevo, em dutxo, em poso, sí, així còmode, però m'haig de vestir, m'haig d'arreglar, o sigui, no puc estar així... Un dia ho vaig dir i la gent va dir... Què vol dir això? No puc estar pòtola. Vol dir, no puc estar així, doncs, desarreglada, o, sí. O jo què sé, o no sé, amb pudor suat. No, jo neta i polida, m'entens? I després esmorzo i em poso a escriure al menjador de casa meva.
I així, o sigui,
i així et marques puc estar tot el que aguanti. És a dir, puc estar 6 i 7 hores. El que passa que quan estàs més de 5 hores ja arriba un moment que estàs
que
allà.
Que el cap no et diu.
Però a vegades sóc tan yonqui i sóc tan tossuda que estic allà, vinga. I jo mateixa acabo veient, dic, bueno, Gemma, no, va, prou ja, aixeca't i vés-te'n a caminar. I llavors me'n vaig a caminar.
Gemma, ha estat un plaer, moltíssimes gràcies. A mi se m'ha passat el temps volant.
A mi també,
amb moltes aquesta gràcies. Conversa. Ens has de... No sé si ens podries avançar res del que et podrem llegir pròximament. Ens pots donar alguna pista?
Mira, em sap molt greu, Mercè, però no, perquè ara tot just estic construint i estàs en aquell moment com tan vulnerable, sí. Tan feble, que quan dius una frase del que estàs escrivint et sona com a... Doncs quina poca cosa, saps? I no la tinc prou elaborada com per sortir d'aquí contenta i tranquil·la del que t'he explicat. Per tant, ja t'ho explicaré més endavant.
Vinga, doncs esperarem. De moment aquest Sant Jordi que el podràs viure també, no? Com en tinc més tranquil·la.
Sí, perquè el dia abans sóc a Turí, per el Sant Jordi que s'organitza a diversos llocs d'Europa. Per tant, arribo al migdia, llavors estaré signant a partir de les 5 de la tarda. Tot el matí de signatures estic volant de Turí cap aquí. Però bueno, ja tindré unes quantes a la tarda i ja està. Ja farem un Sant Jordi una mica més light, però ja m'agrada també, perquè l'any passat va ser una bogeria. Una molt bona bogeria, però bogeria.
Molt bé, doncs, Gemma, gràcies, de debò. Ha estat un plaer.
A vosaltres. Podem
dir també escriptora a temps complet, ara també, que també ve de gust, no?
Sí.
Sentir-te així i gràcies per aquesta visita al Fabricació. Que vagi molt bé.
Moltíssimes gràcies. Molt amables.
Ràdio Estel. Els podcasts de Ràdio Estel et milloren el dia. Amb els millors vins, la millor música, les millors propostes culturals, les millors històries i, en definitiva, el millor del millor. Entra a radioestel.cat, a l'app de Ràdio Estel oficial o a Spotify i enganxa't als nostres podcasts. Millors? Impossible. Ànima Estel, l'únic canal online religiós en català per tot el món. Una proposta única i nova les 24 hores del dia. L'actualitat de l'Església, el diàleg interreligiós, la vida pastoral, la litúrgia, precària i reflexió, emissions històriques, música i moltes altres realitats. Tot a Ànima Estel, des de l'aplicació Ràdio Estel oficial o des de radioestel.cat. Ànima Estel, l'únic canal online religiós en català per tot el món.
El 12 de maig hi ha eleccions al Parlament de Catalunya. Si resideixes permanentment a l'estranger, rebràs la documentació i tota la informació necessària per votar a l'adreça on estàs inscrit com a resident. Pots enviar el teu vot per correu certificat entre el 17 d'abril i el 7 de maig. I també podràs votar presencialment als llocs habilitats per a l'ocasió o al consolat corresponent entre el 4 i el 9 de maig. Segueix atentament les instruccions per tal que el teu vot sigui vàlid. Més informació al 012 o eleccionsparlament.cat. Generalitat de Catalunya.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Estàs escoltant Fabricació Pròpia, amb Mercè Raga.
Vinga, va, que aquest dimecres 3 d'abril Marlon Brando hauria complert 100 anys. Sí, sí, ho he escoltat bé. Avui recordem l'actor nord-americà, icona mundial del cinema, i al mateix temps, això també s'ha de dir, una figura bastant controvertida. I per ajudar-nos a redescobrir la figura de Marlon Brando, tenim el nostre company de Catalunya Cristiana, redactor de Catalunya Cristiana i també expert en cinema clàssic, el Miquel Àngel Codina. Mac, què tal? Com estàs?
Molt bé, bona tarda. Un plaer estar amb tu.
Mira, jo també ara t'ho deia, fora antena, dic, tantes ganes i tanta il·lusió de que estiguis tan goig, de que estiguis avui amb nosaltres, perquè feia molt de temps que no compartíem antena, eh?
Un autèntic tu i jo, ja ho saps.
Mira, és que em va cridar l'atenció perquè dic, ostres, 100 anys ja?
Doncs sí, la veritat.
100 anys que va néixer a Marlon Brando.
Sí, sí. Marlon Brando és, diguem-ne, l'animal cinematogràfic per excel·lència. És un actor polièdric que dominava tots els gèneres. Tu pots veure qualsevol pel·lícula i te'l creus. Aquesta és la màgia que tenia Marlon Brando. Vull dir, era un actor, un gegant del setè art, amb un carisma inconfusible, era genial, era perfecte, seductor, inconformista, egocèntric, únic. Era Marlon Brando.
Vaja, ho tenia tot, eh?
Ho tenia tot.
Gairebé. Hem començat amb la banda sonora que ens ha meravellat. Ara ho comentàvem també amb el Jordi Carretero. Aquesta banda sonora de La Ley del Silencio, que hagués dit que sonava gairebé... no sé, quina pel·lícula han dit? Vull dir que sona a West Side Story,
sí,
no?
Sí, sí, sí.
Què és aquesta meravella?
Bueno, és una banda sonora magnífica de Leonard Bernstein. Mm. I és que, de fet, totes les pel·lícules de Marlon Brando tenien grans bandes sonores, grans directors i grans actrius, també. Vull dir, era un home que totes les produccions cinematogràfiques que feia comptava amb el bo i millor d'aquella època. Actrius com la Jean Simmons, com, per exemple, l'Anna Magnani, la Vivian Leigh, o, per exemple, aquí, a La Ley del Silencio, compartia el cartell amb la Yves Marie Saint, que el proper 4 de juliol farà 100 anys, precisament. O sigui que tot va molt lligat.
Tot va ben lligadet.
Sí, sí, sí.
Si et sembla, jo no sé si... A veure, la seva segona pel·lícula, que va ser Un tramvia llamado Deseo, sí, pot ser, Mac, com la pel·lícula que el va catapultar a l'èxit?
Oh, i tant. Aquesta pel·lícula està basada en una obra teatral del dramaturg Tennessee Williams. En Marlon Brando tenia llavors 24 anyets i es va convertir en una ja gran estrella cinematogràfica. El film és un magnífic drama psicològic centrat en l'enfrontament de dues ànimes turmentades, l'Stanley Kowalski, que feia el Marlon Brando amb una interpretació magistral, i la cunyada, que era la Blanche DuBois, una esplèndida també, Vivian Leigh.
Doncs si et sembla que recordem una de les escenes d'aquest tramvia llamado Deseo, més destacades. Vinga.
El señor Kowalski está demasiado ocupado con sus guarrerías para pensar en otra cosa. Tienes la cara y los dedos asquerosamente grasientos. Ve a lavarte y ayúdame a quitar la mesa.
Este es el modo como quito yo la mesa. No vuelvas nunca a insultarme de esa forma. Cerdo, polaco, asqueroso, vulgar, grasiento. He oído ya demasiadas veces esas palabras saliendo de tu boca y de la de tu hermana. ¿Os creéis que sois un par de reinas? Recordad lo que dice Huey Long, cada hombre es un rey, aquí el rey soy yo, con que no lo olvidéis. Ya he quitado mi taza, ¿queréis que quite también las vuestras?
Clar, a veure, ostres, és que...
Espectacular.
És una de les escenes, no? Recordem que estan ells asseguts a la taula.
Sí, sí.
I clar, és que...
Era un magnetisme animal el que tenia el Marlon Brando. De fet, és que, bueno, molta gent el considera el millor actor de la història. I certament...
I és per
que...
tu el millor actor de la història, Mac?
Per mi, un dels... Mira, un dels millors, dels 10 millors. Per exemple, l'American Film Institute, l'any 99, va fer un llistat dels millors actors i actrius, i de la categoria doncs, de millor actor, el Marlon Brando va quedar en quarta posició. En primer estava el Humphrey Bogart, en segon el Cary Grant, el tercer James Stewart, però el quart ja era el Marlon Brando. És que era veritablement un actor portentós. Tu te'l creies en tots els papers. I això, doncs, n'hi ha pocs actors que puguin dir el mateix.
Deixa'm dir també, ara, recordant aquesta pel·lícula Un tramvia llamado Deseo, al costat, que, com bé tu deies, de Vivian Leigh, que sí. Jo, ella també fa un paper aquí d'Òscar.
És que va guanyar l'Òscar, la Vivian Leigh. Ah. El Marlon va ser nominat i ella
no
el
va guanyar ella? Ell?
No.
No.
I va ser per la Ley del Silencio.
Uh-huh. Doncs que la Ley del Silencio, ell de què feia?
Feia de boxejador fracassat.
Sí.
Ja dèiem la Marie Saint,
sí.
Que farà 100 anys, precisament. Sí. Parlaven del centenari del Marlon Brando. Doncs ella és dels pocs mites vivents del Hollywood daurat, doncs que farà 100 anys.
I recordem aquesta Ley del Silencio, que va ser quan va guanyar, dius tu...
El primer Òscar.
El primer Òscar.
Molt merescut.
Després van haver-hi més, que els anirem repassant també
en
l'espai d'avui. Però repassant també la filmografia de Marlon Brando, hi ha una pel·lícula espectacular, Julio César.
Oh! Julio César està dirigida per Joseph Leo Mankiewicz. És una pel·lícula històrica que, clar, en aquella època el Marlon Brando feia d'actor, doncs, bueno... De...
Clar, quins papers li donaven? Vull dir, bueno, era el perfil, diguéssim, Mac, de...
El perfil era una miqueta els actors dels anys 50. O sigui, ell va trencar motlles al Hollywood daurat, perquè, així com altres actors, també, com el Montgomery Clift, el Jim Dean...
Que jo sé que el Montgomery Clift...
M'agrada molt, és potser el meu favorit. Doncs aquests actors van trencar amb la imatge prototípica masculina.
Mm.
O sigui, no tenien res a veure amb el Spencer Tracy, amb el Cary Grant, el Henry Fonda, el Charles Laughton, dels anys 30-40. Aquests actors, el Brando, el Dean, el Clift i més tard el Paul Newman, no tenien por de mostrar aquesta sensibilitat que molta gent pensaven que els actors no havien de mostrar. Els actors abans tenien com una mena de cuirassa. I el Marlon Brando, juntament, ja dic, amb el Monty Cliff, el James Dean, se la van treure. I això doncs, va propiciar que un nou tipus d'actor i d'interpretar, també.
Deixa'm dir també que una altra de les pel·lícules... És molt interessant, això que dius, eh? Perquè ara estava rumiant, clar, fins aquell moment, és el que tu dius, vull dir que potser un actor, en aquesta època del cinema Hollywood, era més considerat justament pel propi físic, no? I aquesta masculinitat, que no pas per la seva qualitat com a intèrpret.
Exactament.
No?
Però clar, el Marlon Brando tenia tot.
Clar.
Tenia el talent i tenia la sensualitat.
Sí.
Vull dir, és dels pocs que... Potser el Paul Newman és l'únic que pot assolir aquesta ductilitat interpretativa i física del Marlon Brando.
Deixa'm preguntar-te també, perquè en l'època Marlon Brando, potser Paul Newman, o quin era, diguéssim, els actors d'aquell moment, no?
No, ell va començar a l'any 50 amb la pel·lícula Hombres i feia 2 anyets que havia començat amb Montgomery Clift i 3 anys després començava el James Dean.
Clar, i l'època, és veritat, James Dean, Marilyn Monroe, també, no? Era aquest trident, no?, que formava.
I l'Audrey Hepburn, Grace Kelly, eren tota una pleia d'artistes nous. O sigui, la Catherine Hepburn, la Bette Davis, la Barbara Stanwyck, el Charles Laughton, havien quedat una mica ja, bueno, endarrerits, i sortien aquestes noves estrelles. I enamoraven la càmera, enamoraven els espectadors, eren deesses del cinema i déus del cinema.
Qui era potser la parella, diguéssim, cinematogràfica amb la que va combinar millor, saps, aquell duel interpretatiu, Marlon Brando? Potser sí. Va ser amb el Tramvia llamado Deseo, amb Vivien Leigh, creus?
Doncs jo crec que sí. Van formar una parella magnífica i, segons diuen, no només en el plató. Perquè el Marlon Brando, aviam, tenia molt poder de seducció i moltes de les actrius, bé, doncs, no només coincidien en el plató, sinó potser més enllà.
Coincidien
això
després.
Diuen, això diuen.
Això diuen. Va arribar Salvaje.
Sí, també. És una pel·lícula magistral que hi fa de Johnny, el líder d'un grup de motoristes, no? I tenia moltes concomitàncies, doncs, per exemple, amb el personatge de James Dean, Rebelde sin causa. Era tota una manera d'entendre també la vida dels adolescents o dels joves, diguem-ne, que va marcar una època.
A tu et va agradar Salvaje, especialment?
A mi em va agradar molt. Em va agradar molt. Tot i que és veritat que no té el nivell de Rebelde sin causa, que és una autèntica obra mestra.
En quin punt de la vida de Marlon Brando? Perquè ho dèiem a l'inici, no? Que icona mundial del cinema, però al mateix temps també una figura bastant controvertida.
Sí, perquè era una persona que no tenia pèls a la llengua. I deia sincerament tot el que pensava. I, bueno, en una època, doncs, potser que ell defensava, doncs, això, els drets de moltes persones, dels homosexuals, de la gent, doncs, que vivia al carrer. Eren unes qüestions que potser no se'n parlava i ell va ser un capdavanter.
Deixa'm dir també que si hem d'analitzar aquesta figura de Marlon Brando avui, que a les vigílies, no? Sí. Del dia en què l'actor nord-americà hagués complert 100 anys, sens dubte, Mac, hi ha una pel·lícula dirigida per Francis Ford Coppola, que per cert el va dirigir als anys 70 en dues obres mestres, com són El Padrino, que escoltarem tot seguit, una de les escenes més claus d'aquesta pel·lícula, i també Apocalipse Now.
We've known each other many years, but this is the first time you ever came to me for counsel for help. I can't remember the last time that you invited me to your house for a cup of coffee. Even though my wife is godmother to your only child. But let's be frank, you never wanted my friendship. And you were afraid to be in my debt.
I didn't want to get into trouble.
I understand. You found paradise in America. You had a good trade, made a good living, police protected you, and there were courts of law. But you didn't need a friend like me. But now you come to me and you say, Don Corleone, give me justice. But you don't ask with respect. You don't offer friendship. You don't even think to call me godfather. Instead, you come into my house on the day my daughter's to be married and you ask me to do murder for money.
I ask you for justice.
That is not justice. Your daughter is still alive.
Women suffer then. As she suffers. How much shall I pay you?
Wow.
Increïble.
Clar, és que és el que tu deies, aquest tros de veu.
Sí, sí. És que l'actuació de...
Gran Vito Corleone.
Sí, sí, sí. Vito Corleone, al cap d'una família de mafiosos. L'actuació és de matrícula d'honor. Vull dir, va aconseguir merescudament un nou Òscar com a millor actor.
Clar. Mira, fixa't una cosa, perquè dius això, no?, que va aconseguir un Òscar com a millor actor... Però és que, justament, en el moment en què tothom esperava que pujaria a rebre aquest Òscar, recordem per què va passar això.
The winner is... Marlon Brando in The Godfather.
Accepting the award for Marlon Brando in The Godfather, Miss Justine Littlefeather.
Hello, my name is Sasheen Littlefeather.
I'm Apache, and I'm president of the National Native American Affirmative Image Committee. I'm representing Marlon Brando this evening, and he has asked me to tell you in a very long speech, which I cannot share with you presently because of time, but I will be glad to share with the press afterwards.
No, és Marlon Brando.
No, 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 no. Això és una escena memorable que, amb els sons de la música del Nino Rota, doncs, clar, en Brando va obtenir el segon Òscar, però va fer pujar a l'escenari dels Òscars del 1973 amb una actriu indígena, la Sachin's Little Father, que era una de les activistes més importants en aquell moment pels drets civils dels pobles indígenes de Nord-Amèrica. Aleshores, això va provocar, doncs, una gran controvèrsia. Hi ha gent que deia que no era indígena, que sí que ho era, que ell era actriu, que sí que ho era, no, sí. Actriu indígena. I bé, doncs, això va reflectir el compromís de Marlon Brando a favor dels pobles indígenes, no, perquè estaven molt maltractats,
clar,
a les pel·lícules. Era una manera de fer veure a la població, a tota la ciutadania, el maltractament que patia aquest poble.
Clar, amb això ell era bastant sensible, no? Com sí. Bé tu has dit a l'inici, no? I potser, Mac, estaríem al davant d'una de les primeres mostres que estem molt acostumats, tu que ets un expert en totes les cerimònies dels Òscars, no?
Sí.
En totes les edicions, potser és de les primeres reivindicacions, no? Que
es van
fer.
Jo diria que sí, que és la primera.
Amb una entrega, diguéssim,
sí, 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 sí.
de...
Amb veu alta, vull dir, que millor que enviar amb una actriu indígena, activista, a defensar el que ell volia.
De fet, la mateixa actriu, es nota, si recupereu aquest fragment, està emocionada.
Està emocionada,
ella mateixa, no?
Sí, sí.
Vull
sí,
dir,
sí.
Pel fet de poder estar allà a l'entrega dels Oscars, no? I reivindicar, doncs, aquesta causa.
És una escena memorable que hi n'hi ha hagut moltes, com sabem, a l'entrega dels Oscars, però potser aquesta és de les més importants.
Deixa'm recuperar, però, la figura de Vito Corleone, interpretada per Marlon Brando. Per què passa la història, no? Per ser, doncs, aquest El Padrino.
Sí, és una de les, bueno, de les interpretacions més magnífiques i inoblidables de la història del cinema. També quan es fan llistes de quins són els millors personatges de la història, doncs Don Vito Corleone està sempre de les primeres. És normal.
Clar, després d'aquest El Padrino, sí. Cal esmentar també el seu treball a L'Último Tango en París, no? Que també va arribar en polèmica servida.
Sí, sí, és una magnífica pel·lícula, més enllà de coses que sí. Es poden dir de la pel·lícula, és una dissecció magistral de l'ànima humana i potser diria que és, per mi, de les tres millors interpretacions de Marlon Brando.
I després, escolta, això no ho sabia, Marlon Brando també va sortir a Superman?
Sí, oi tant, home. Va fer de papà de Superman, el Jor-El, el mític Jor-El. I ell, bueno, va intervenir, només van ser uns 10 minuts, em sembla, en escena, i va cobrar 4 milions de dòlars.
Què dius ara?
Que això la gent... Clar, ara estem acostumats, doncs, que una actriu, doncs, o un actor fa una aparició especial i li donen molts diners, doncs ell també va ser un capdavanter a cobrar molts milions per pocs minuts en un plató.
Bueno, perdona, i ara em ve el cap, per exemple, Judi Dench, que va guanyar l'Oscar per 10 minuts d'interpretació. Vull dir, clar, si aquests 10 minuts, no? Però, ostres, no, mira, això no ho sabia.
4 milions de dòlars, Déu-n'hi-dret.
Quan va morir Marlon Brando?
Doncs mira, Marlon Brando va morir l'1 de juliol del 2004 a Los Angeles i tenia 80 anys.
Quina és la darrera pel·lícula de Marlon Brando?
La seva última pel·lícula es titulava Un golpe maestro, on feia de Max. I bé, aviam, és una pel·lícula on també feia un paper secundari, però la seva filmografia és de les millors de la història. Això, perquè feia de tot. O sigui, feia films policíacs, d'aventures, històrics, de tota mena.
Clar, perquè és això el que et preguntava a l'inici, no? Si està clar que en un context, diguéssim, històric, fins i tot, doncs et tocava un tipus de papers, no? Però ell el que va demostrar realment és que podia fer qualsevol registre, no?
Totalment.
Em dona aquesta sensació.
Sí, 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 sí. Per això el consideren un dels grans, com el Henry Fonda, com el James Stewart, com el Kirk Douglas. actors que podien fer qualsevol personatge i l'espectador doncs el creia.
Perdó, abans et preguntava al Jordi, hi ha una pel·lícula, i ja anem acabant, eh? Que és aquella pel·lícula que va haver-hi de la illa, no?
Sí, la isla del doctor Mogó.
Què va passar amb aquesta pel·lícula?
Bueno, aviam, i sempre... Últimament, en els últims anys, els tenia uns comportaments una mica excèntrics, extravagants, i en aquella pel·lícula doncs, va fer suar tinta el director, els companys de repartiment... Vull dir, tenia una manera de ser una mica ja peculiar. Ja passava de tot, ja era un mite, una llegenda, i aleshores doncs, es pensava que estava per damunt de tot, i en certa manera és així.
Tenia amics a Hollywood, ell? Se'l coneix, saps? De...
Bueno, aviam...
Anava bastant a la seva, em dóna la sensació.
Anava a la seva, però, per exemple, amb el Montgomery Clift, quan va tenir molts problemes, alcoholisme i tal, ell sí que li va mostrar suport, i, de fet, per internet, els nostres oients poden buscar a Marlon Brando, Monty Clift, i hi ha un petit vídeo així domèstic que estan tots dos, joves, amb 20 i pico, 30 anys, fent broma. Vull dir, internet es pot trobar moltes coses. I també es pot trobar del Marlon Brando una screen test, una primera prova de pantalla.
Què dius?
Sí, una primera prova de pantalla del Marlon.
O sigui, un càsting que va fer.
Sí, un càsting. Sí. I aleshores està doncs, guapo, atractiu, jove, ben plantat, i ja amb talent, vull dir. És que a internet et capbusses a les aigües virtuals i trobes autèntics tresors.
Et quedes allà enganxat amb la xarxa.
I és el que faig moltes vegades. I poso Marlon Brando i em han sortit moltes coses.
Però tu, si t'haguessis de quedar amb una pel·lícula, et quedaries, però, amb la pel·lícula que ens has dit, o sigui, realment, l'Último Tango en París, no?
Hi ha tantes... i tants bones interpretacions, que sí. És difícil triar-ne una.
Yeah.
Això em passa com amb la Catherine Hepburn, que dius, ui, quina és la millor pel·lícula, la millor interpretació? Doncs és que és gairebé impossible. I del Marlon Brando és que és això. Tenim Viva Zapata, com feia del guerriller mexicà, Emiliano Zapata, impressionant. Marco Antonio a Julio César. La Ley del Silencio, la única pel·lícula que va dirigir El rostro impenetrable, que va ser també magnífica, El último tango en París, que dèiem, El padrino, Apocalipsis Now, La jauria humana amb la Jane Fonda. És que...
No te l'acabes,
eh? És inabastable, vull dir.
Doncs...
I jo, permetem que sí, digui, home, que jo crec que la seva figura es valora, s'ha valorat, però encara s'hauria de revisitar més. Haurien d'exprimir-la més per fer, ara que està de moda, els biopics. Per què no fer-ne un de Marlon Brando? O una minissèrie? Seria genial. Seria genial.
Doncs escolta, jo ja m'has fet ganes de tornar a veure El padrino, segur. I Un tramvia llamado Seo,
també.
Sens dubte, també. Miquel Àngel Codina, ha estat un plaer, moltíssimes gràcies.
I per mi també.
Torna quan vulguis aquí al Fabricació Pròpia. Avui hem repassat la figura de Marlon Brando, que, recordeu, demà, 3 d'abril, doncs hagués complert 100 anys de vida. Gràcies, Mac.
Un plaer.
Fabricació pròpia. Ràdio de quilòmetre zero i amb segell de qualitat.
Vinga, va, que ens queden res, 5 minuts per arribar al punt de les 5. I abans d'arribar al temps de notícies, deixeu-me parlar-vos d'aquesta notícia que de ben segur també ens ha tingut com molt atrapats en aquesta Setmana Santa. El Ministeri de Defensa ha tancat les especulacions sobre el bòlid vist divendres a Catalunya. Fem una cosa, necessitem ajuda i una bona lectura d'aquesta informació, i és per això que ja podem connectar avui a distància, abans d'arribar a les 5, amb Joan Anton Català. Joan Anton, això no es fa, que ja t'enyorem aquí a l'estudi.
Què dius? Jo també, Mercè. Però mira, però avui sí, coincidia, sí. Sóc a Falset fent gestions i que no podia venir.
No, ho sabem perfectament. L'important és que tu estiguis bé, que això ja és el més important.
Gràcies.
De tot. Ei, Joan Anton, mira, abans d'arribar a les 5, després escoltarem el butlletí informatiu i després parlarem de les marees. Parlarem una estona amb tu de les marees al nostre espai de ciència. Però abans, Joan Anton, dona'ns l'explicació. Aquesta notícia que... No sé si tu t'has quedat atrapat o no a la gent.
Una mica, clar, ha generat molta expectació. Recordem que això va ser una bola de foc que es va veure travessant parts de Catalunya, anant, diríem, cap a també el nord del País Valencià i entrant dins la Mediterrània, la matinada de divendres a dissabte. I immediatament ho van veure diferents observadors, fins i tot hi ha fotografies i vídeos, i va començar una especulació de què podia ser aquella bola de foc. I una de les primeres notícies que va sortir, que és la que va fer saltar el senyal d'alarma i va generar tota aquesta expectativa, és que podria ser un míssil, una prova militar provinent de França o diríem, amb direcció, que venia de direcció francesa. Això, lògicament, va provocar de seguida molta atenció. Es va desmentir al cap de poc temps aquesta notícia de que fos un míssil, però continuaven les especulacions. Després van venir les forces aèries alemanyes, que van dir que ells pensaven que era un tros o un satèl·lit de l'Elon Musk, d'aquests que algun cop hem parlat, un sí. Starlink, que havia entrat a l'atmosfera i s'havia cremat. I finalment, doncs, com dèieu, el Ministeri de Defensa espanyol, però també el CSIC, han tancat la discussió i han dit que això es tracta d'un objecte natural, d'un bòlid, un meteoroide que s'anomenen fregadors, vol dir que passen molt, molt, molt tocant a la Terra, entren a l'atmosfera, però després o es desintegren totalment o continuen, i que això és un esdeveniment que és poc freqüent, però que aquesta seria l'explicació del fenomen.
Val, llavors, et preguntem també, ja saps que jo soc patidora de mena, Joan Anton, o sigui, és una alarma sense fonament, també segons ha defensat el Ministeri de Defensa, és molt sovint que passin aquest tipus de meteorits?
No és... A veure, aquest tipus en concret sí, però recordem que la caiguda d'objectes a la Terra és constant i no ens ha de preocupar, Mercè, és com a l'Astèrix i a l'Obelix, que deien només ens ha de preocupar que el cel caigui sobre els nostres caps. Doncs no caurà sobre els nostres caps. Cada dia ens cauen del cel aproximadament uns 27 elefants adults.
És veritat que això t'ho explicaves, sí.
Però això són objectes molt petits, la major part d'ells es cremen completament a l'atmosfera, i els que toquen terra, que són els que anomenem meteorits, per dir-te meteorit has de sobreviure i has de tocar terra, doncs són molt petitons, i és només de tant en tant que n'entren una mica més grossets. L'any 2013, crec recordar, no sé si de Rússia, Chelyabinsk, va haver 1.500 ferits per la trencadissa de finestres, de vidres de finestres, perquè va caure un objecte que es va fragmentar i l'ona expansiva va trencar finestres, i encara molt més de tant en tant en cau un dels que poden fer patir amb cicles de milions d'anys. Per tant, no, del cel no hem de temer res.
Val, doncs em quedo més tranquil·la, perquè de fet diria també que no està ni en la llista d'amenaces especials de la Unió Europea. Vull dir, també això ho han explicat.
Clar, una altra cosa és, i un dia en parlem, si vols, a més detall, és la ferralla espacial. Ara estàvem parlant d'objectes naturals. Una altra cosa és la ferralla espacial. De moment no coneixem cap ferit, cap persona que hagi estat danyada per la caiguda d'un tros de ferralla espacial, però estem jugant a la ruleta i algun dia tocarà.
Doncs mira, ho deixem aquí. De moment, Joan Anton, et demanaria res, que no pengessis. Anem a escoltar el que ens expliqui la Sandra Gómez pel que fa a les notícies d'aquesta darrera hora. I a la tornada avui parlem de les marees, que també han estat notícia aquests dies pels forts aiguats i també pel temporal de vent. Fins ara, Joan Anton.
Fins ara.